Camins.
Vivim fent plans i, sincerament, cada cop tinc més clar que la vida no va d'això. En un instant vas tot content caminant tan feliç cap al xiringuito de Ràdio Estela Rambla Catalunya per Sant Jordi i els dos dies t'estan intervenint per tractar-te una malaltia aguda i res més importa. I no passa res, de debò. Ho accepto, allò que em ve, i tracto de portar-lo de la millor manera possible. Però, és clar, tot és més fàcil amb el suport adequat. I vull dir-vos que d'això de suport adequat aquí a Ràdio Estel se'n sap molt. Vosaltres escolteu gent fer ràdio, però els que la vivim com a part de la nostra quotidianitat sabem el que hi ha. I el que hi ha surt sempre quan cal. Els agraïments serien infinits, i són per tota la redacció, però deixeu-me dir alguns noms. Avui va d'això la cosa. La banda de Camins, que segresta cors, Ferran, ànima mater, bro, Ignasi, que fa ràdio sense despentinar-se i té un cor enorme, el Pau, fitxatge primaveral, la Paula, la Clau, sempre atenta, Maria José, passió per la ràdio, Esther, hasta la recepció i més allà, i una menció de tot cor per als meus amics Joan Trias i Mercè Raga, que més afecte no es pot lliurar. I per TEAC, que no es queda enrere de res. De cor, gràcies. Avui tornem a saltar a l'arena de la ràdio i de seguida comencem de nou aquesta petita bogeria radiofònica que ens hem inventat, però abans, un darrer apunt. Por mucho que Ismael me lleve la contraria...
Y te podría decir que estás proyectando.
Sigo pensando que hay personas que son más poesía que la propia poesía. Y así, de la manera más sencilla, tan fácil, tan bello, otro nivel. Les voy tocades el retorno del Jedi. ¡Hey, hey, hey! Bueno, relaxem-nos una mica... Emocions a flor de pell. Ignasi, que surt per la porta. Adéu, Ignasi, bona vesprada. Maria José i Pau i Paula riuen a l'estudi. Us vaig dient les coses que van passant aquí a la ràdio perquè no estic tot sol, tot i que parlo més que un papagallo. Bona vesprada. Oh, que bé dir-vos bona vesprada. Bona vesprada d'aquest dilluns 16 de maig del 2022.
Dia 1 després de...
Miquel Àngel Jané, actor, director i actor de doblatge. Dissabte va rebre el premi a la trajectòria a la gala d'entrega de premis Família i va ser Ignasi qui va xerrar amb ell sobre aquest guardó i sobre la seva trajectòria. També va participar en la conversa Daniel Arasa, president de CinemaNet, que ens va donar detalls de la gala que es faria al Caixa Fòrum. I el tòtum de divendres, el tòtum, ai, Cerdà, i les seves cosetes, com ens agrada el Cerdà. Divendres complidet, vareu tenir. Moltes gràcies per triar-nos, gràcies per fer-nos costat en aquest inici de setmana, la setmana del retorno, encetem aquí el vespre radiofònic més social i espiritual de Catalunya. Va, els continguts d'aquest dilluns, Paula.
Avui, per començar els camins...
Mirem cap a Tarragona. Hem quedat amb Raül Fonquer, del Gremi de Pagesos, perquè ens parli del retorn, d'un altre retorn, de la festivitat dels Tres Tombs. Coneixerem més detalls i us farem partícips del que es va viure. Ens agrada la festeta aquí al Camins.
Continuarem amb...
Nova edició de Pachamama, la secció Maria Marcet. Esperem que arribi a temps, que ve els ferrocarrils una mica justeta, però l'esperem amb els braços oberts. Amb ella parlem i fem present diferents aspectes de la cura de la Mare Terra. Ni un paper a terra, eh? Ni un paper vull veure-vos tirar. Cuidem el planeta que fa molta falta.
I arribarem a les 9 de la mata.
Els amics de les Càritas Diocesanes de Catalunya, perquè avui tindrem l'espai on coneixem més sobre la seva tasca social tan important. El nostre espai, la veu de Càritas, ens portarà, per tant, fins al final del programa. I recordeu que és un dels podcasts de la casa, que no te'ls acabes. Empatx de podcast a Camins.
L'enquesta del dia al nostre compte de Twitter, Camins Estel. Avui us preguntem...
Què és el que no has trobat a faltar durant la pandèmia? Com que de seguida connectarem amb Tarragona, que aquest cap de setmana ha recuperat aquesta festivitat dels Tres Tombs, després de 2 anys de parada per la pandèmia, i sabrem moltes coses del que ha passat, volem preguntar-vos què és el que no heu tirat a faltar, el que no has trobat a faltar durant la pandèmia. Saludar amb dos petons... certes cares, allò la mascareta ajudava, en alguns casos, els turistes o el frenesí de la vida. Vinga, va, volem saber.
I recordeu que també podeu seguir-nos a Instagram al nostre compte Camins Estel i recuperar els nostres continguts a la carta a l'aplicació Ràdio Estel Oficial i a radioestel.cat.
Des d'ara mateix i fins les 9, la Macedònia Mecànica es posa en marxa. Sigueu benvinguts. Vinga, ens hi posem.
Amb Rafa Sanahuja, Camins.
11 minuts que passen de les 8 de la vesprada. Raúl Fonquer, bona vesprada.
Hola, bona vesprada, bona tarda.
Bueno, encantats de poder saludar-te. Escolta, ara expliquem per què truquem, que ja ho acabo d'explicar al sumari, però la primera pregunta a mi m'agrada fer-la allò a camisa, a pecho descubierto, Raúl. Ah. T'agrada, la idea. La professió de pagès, Raúl, segueix en plena forma?
Bueno, la professió de pagès és una professió que s'ha d'actualitzar molt, s'ha de posar molt al dia, sí. Amb el sentit de que avui en dia el pagès ha de tenir una molt bona formació, no? Jo crec que tenim en el país molt bones escoles de formació professional agrària i, a més, el jove no és com abans, és a dir, el jove també agricultor, doncs ha d'estar al dia amb moltes novetats, amb moltes noves tecnologies, amb el tema de... per poder preparar els adobs corresponents, per poder treballar doncs d'una manera, jo diria que quasi científica, no? A la professió de pagès hi ha una part molt important intuïtiva i, diguéssim, doncs de coneixement doncs après doncs dels teus pares, dels teus avis, dels teus oncles, sí. Però doncs, també hi ha una part molt moderna que no es pot oblidar, no?
Clar.
És que els nostres joves doncs tenen aquest repte avui en dia, no?
Per tant, tradició més modernitat seria una mica la fórmula del pagès d'avui en dia, no?
Doncs sí, perquè l'agricultura des del punt de vista tecnològic ha evolucionat moltíssim durant aquests anys, no? El primer gran salt es produeix als anys 50 del segle passat amb l'aparició del tractor. I posteriorment, doncs, amb tot el desplegament de fitosanitaris, adobs, compostos, etc, que ha fet que l'agricultura d'avui, de l'any 22, no s'assembli en res amb l'agricultura que es practicava fa 75 anys.
El Gremi de Pagesos de Sant Llorenç i Sant Isidre ha organitzat els tradicionals Tres Tombs que s'han celebrat a Tarragona aquest cap de setmana, ajornats per la situació de pandèmia que teníem al gener. La festa ha comptat amb el suport de l'Ajuntament de Tarragona i els mercats de la ciutat i com a novetat enguany s'han programat activitats durant tot el cap de setmana amb motiu del 7è centenari de l'entitat. 7è centenari, atenció. Raúl Fonquer és president d'aquest col·lectiu i avui l'hem volgut convidar a passar per aquí per Camins perquè ens expliqui com ha anat tot plegat, perquè abans, Raúl, sí que m'agradaria que m'expliquessis com funciona aquest gremi de pagesos i quina és la vostra funció.
Doncs mira, és un grup, som prop de 650 persones nostàlgiques, no? De pagesos hi en queden molt poquets, pagesos sí. De dedicació completa. Encara en tenim bastants a Tarragona, doncs, que són pagesos, podríem dir-ne, de cap de setmana, que encara continuen per tradició familiar, però que definitivament som un grup de nostàlgics i romàntics.
Home.
Que ens aferrem a la tradició i que mantenim viva l'esperit del gremi, no? Encara tenim el nom de gremi, això ja sabem tots els oients, doncs suposo que ho coneixen, és una estructura medieval que feia que, doncs, que tenia tres grans funcions, no? A les ciutats, que eren una, la podríem dir-ne avui en dia la part de patronal, no? Podríem dir que és foment del treball, perquè o la PIMEC, la petita l'associació d'empresaris, i per tant que controlaven a Tarragona, vigilaven doncs que la gent que venia a vendre fruita d'altres municipis doncs pagaven uns delmes, uns impostos si volien vendre a la plaça de la ciutat, controlava que si hi havia un pagès que necessitava llogar varmadors, doncs abans havia de contractar els bracers, els jornalers que hi havia a Tarragona que no tenien feina abans de portar una colla de fora per varmar, o doncs controlaven el tema del Tribunal de les Aigües, no?, del REC.
Sí.
Si hi havia dos pagesos que es barallaven, doncs tenien uns amigables componedors que decidien doncs per on passava la partió de la finca, si tenia raó un o tenia raó l'altre. Per tant, era una mica una funció patronal, no? Una part important també, podríem dir, de seguretat social entre moltes cometes, perquè doncs, si es moria un pagès i deixava viuda amb fills menors d'edat, doncs el propi gremi continuava portant la finca, perquè, és clar, si deixaves que l'arbre no se'l podava, no se'l tractava, no es feien els tractaments agraris imprescindibles, doncs a lo millor perdien una part de patrimoni molt important. Per tant, hi havia una part, si hi havia un pagès que no tenia recursos i es moria, doncs li pagaven l'enterrament. Bueno, era una mica seguretat social. I una tercera part important, que era la part religiosa, no?
Home.
Què ha passat amb el devenir dels temps? Doncs mira, l'any 56, les darreres grans funcions que tenia el nostre gremi, quan Franco va crear les càmeres agràries locals, doncs van perdre la germandat d'agricultors que la portava el gremi, el tema del Tribunal de les Aigües i la partió de les aigües de rec, tot això es va anant perdent. Però nosaltres aquí a Tarragona, com que el gremi és propietari, i això és una anormalitat, fins a cert punt, és propietari d'una església del segle XIV, l'església de Sant Llorenç,
sí.
En som propietaris, la tenim immatriculada al registre de la propietat, i llavors a dintre hi tenim dos misteris que surten a la Setmana Santa i que són obra de l'arquitecte Josep Maria Jujol, són una modernista, una preciositat, i doncs això ha fet que el gremi hagi continuat, no?
Sí.
Amb altres municipis potser han desapareixent, nosaltres hem continuat perquè hi ha hagut aquest element més així de caire religiós, i avui en dia el que fem és organitzar les festes patronals, no?
Mm.
I una de les festivitats que encara organitzem és la festa de Sant Antoni Abat, que s'hauria de celebrar, que és el patró dels animals de,
sí.
dels animals de companyia, però també especialment els de peu rodó, és a dir, cavalls, ases, rucs, etc. I s'hauria de celebrar el 17 de gener, però com has dit tu, en aquells moments el Covid ens ho va impedir, ho vam anar ajornant, primer vam passar-ho el 20 de març i finalment ho hem fet el 15 de maig, que donava la coincidència que, a més, és un dels altres nostres copatrons, que és Sant Isidre, no?
Molt bé.
I també fem altres activitats, doncs, més de caire cultural, donem uns guardons d'excel·lència agrària, participem en la Fira de l'Oli, cada any, bueno, en fi.
Moltes coses.
Continuem tenint moltíssima activitat.
Bueno, ja ho veig. Jo, ens has explicat, ha estat una resposta completíssima i molt interessant, perquè ens has donat aquestes tres pinzellades de l'activitat dels pagesos més antigament, que ens ha enriquit molt, però jo em quedo amb el concepte grup de romàntics. Això a mi em roba el cor, eh? O sigui, a mi em roba el cor una persona que diu, es defineix com a romàntica, jo sempre al meu equip. Escolta, pel que fa a Sant Isidre, el Gremi de Pagesos de Tarragona el celebra, tot i que a Catalunya també tenim Sant Galderic com a patró. Quina explicació hi ha de la celebració de Sant Isidre al vostre gremi?
Sí, bueno, no, Sant Isidre s'incorpora... A veure, el Gremi de Pagesos, comencem pel començament. El Gremi de Pagesos actual, la nostra entitat, té dues potes, diguéssim. Els seus orígens són dues branques. Una... a la confraria dels hortolans. La confraria dels hortolans, que la primera referència escrita que es té de la seva existència és de l'any 1321, quan entra el braç de Santa Tecla, provinent del municipi de Constantí, amb una magna processó que presidia el rei Jaume II amb els infants de la corona, i al darrere hi anava l'arcabisbe de Tarragona, Eximeno de Luna, amb els seus 8 bisbes o 9 bisbes sufraganis, que eren els de Calahorra, Pamplona, Saragossa, València, Barcelona, Lleida, bueno, etc. 8 o 9 bisbes sufraganis, es veu que els va tocar el pito a tots i els va fer venir a tots, i també hi anava la gran part de la noblesa catalana. Va ser un acte molt potent, i just al darrere de tota aquesta comitiva, tot aquest encapçalament, també hi anaven tots els preveres de la diòcesi del Camp de Tarragona,
sí, sí.
I finalment al darrere hi anava, abans del poble, hi anaven les cofradies, no? I una de les dues cofradies que encara continuem després de 700 anys, no? Des del 1321 hem aguantat, malgrat la Guerra dels Segadors, el francès, de la Guerra Civil, etc. hem anat aguantant, som els pescadors i els pagesos. I per tant, nosaltres vam desfilar amb aquella solemne processó. Les cròniques parlen de que hi anaven 80 pagesos vestits de roba de buril, que era una roba que a l'edat mitjana era la roba de mudar que utilitzaven els pagesos, amb llur bandera pròpia, diuen les actes, no?
Llur.
Per tant, que desfiléssim ja la gent del nostre gremi amb una bandera vol dir que no sabem quants anys fa que existien, però segur que no era una setmana i mitja, eh?
No.
Som del 1200, vés a saber quan, no?
Clar.
I aquesta és una de les nostres potes. Una altra pota, que aquesta sí que sabem que es va fundar l'any 1405 per un decret d'un vicari general de Tarragona, era la cofradia dels bracers. Avui en dia els bracers els anomenaríem jornalers. De manera que hi havia la cofradia dels hortolans de Santa Magdalena, que eren els pagesos propietaris, i després hi havia la cofradia dels bracers de Sant Llorenç, que eren els pagesos treballadors. I finalment, amb el pas del temps, què passa? Que uns s'enriqueixen, els altres s'empobreixen, hi ha matrimonis mixtes, etc. I al final, l'any a començaments del segle XVIII, l'any 1700 i escaig, també per un real decret d'un vicari general que es deia Valterra, es fusionen els dos gremis i des de llavors ençà, des del 1400 i escaig fins a l'any 2022, hem configurat el gremi de pagesos. El 1700 i escaig, no? Però anteriorment els bracers, els treballadors, els jornalers, havien incorporat el 1640 a Sant Isidre com a copatró. De manera que quan es fusionen passem a ser el gremi de pagesos de Santa Magdalena,
ara,
de Sant Llorenç i de Sant Isidre.
Ara.
Tenim els tres, no?
Molt bé.
Jo, ja, efectivament, molta gent m'ho comenten, no? Em diuen, escolta, és que aquí a Catalunya hauríem de tenir Sant Galderic. Home, jo els hi dic amb tots els respectes que hauria de ser un sant baró i un excel·lent sant Galderic.
Exactament. Amic dels amics.
Nosaltres ja tenim des de l'any 1321 a Magdalena. Nosaltres sabem, per aquestes cròniques del rei Jaume II, que de l'època del rei Jaume II, que els pagesos hortolans de Tarragona tenien per patrona Santa Magdalena. Per què Magdalena? Ja que estem en una emissora com il faut. Doncs perquè a l'Evangeli de Joan, el diumenge de Resurrecció, Magdalena confon Jesús ressuscitat amb l'hortolà.
És veritat.
Així ho diu l'Evangeli. L'Evangeli no parla amb un pagès, diu que el confon amb un hortolà. D'aquí que segurament doncs es tinguessin per patrona Santa Magdalena. I per tant, jo crec que si nosaltres doncs algun dia hem de renunciar al pobre Isidre, doncs ja tenim a Magdalena, no necessitem a Sant Galderic, amb tots els respectes per aquest Sant Baró.
Tots els aspectes, però tercera a la cua, del patronat.
Exacte. Primer nosaltres tenim a Magdalena, després tenim a Llorenç, i bueno, i no... De tota manera, la tradició de Sant Isidre doncs, la continuem tenint.
Fantàstic. Fantàstic.
Organitzem actes, perquè doncs, bueno, jo diria que la majoria de pobles, o molts pobles de Catalunya, pagesos, on hi ha molta tradició pagèsia i rural, doncs es continuen celebrant actes al voltant de Sant Isidre, no?
Escolta, tradició, història, amics, oients de Camins, no us queixareu, eh? Aquí teniu cultura, però cultura de la nostra terra a base de bé. Escolta, se'ns ha escapat el temps amb totes aquestes històries meravelloses que ens has explicat, Raül, però sí que volia demanar-te com per exemple, com ha estat la desfilada, no?, d'aquest any dels Tres Tombs, una valoració ràpida, si us plau, que se'ns escapa el temps.
Molt bé. Molt bé.
Sí, molt bé.
Sí, no. Continuem mantenint la tradició dels Tres Tombs, cada vegada ens costa més perquè hi ha menys bestiar, però ha sigut preciosa. Com que celebrem els 700 anys, doncs hem volgut fer un itinerari diferent i hem incorporat diferents peces i elements, però hem tingut més de 40 carros i prop de 70 cavalls.
Home.
I
molt bé, tu.
I machos, que es deia abans, no?
Sí.
I ha sigut uns Tres Tombs preciosos, no? La Rambla Nova de Tarragona plena i ha desfilat la bandera del gremi que feia anys que participava.
I tant.
I, bueno...
Després de 50 anys sense desfilar la bandera del gremi.
Sí, vam recuperar els tres... Quan va arribar aquí, el tractor va fer molt de mal, no? Va arribar el tractor a finals dels anys 50, la gent va continuar mantenint, la gent que m'escoltarà ho recordarà, que siguin de poblacions rurals, la gent va continuar tenint el matxo, la mula, doncs el seu, a casa seva, el seu servei. A més, era la mula, els pagès plorava quan la mula es moria, no? Perquè era,
clar,
moltes vegades el pagès se n'anava al tros, anava al camp, i parlava fins i tot amb la mula, no? És quasi, doncs, el mateix que fa molta gent ara, doncs, de ciutat amb els seus gossos, no? Que el tenen com un element més de la família. Bueno, la mula, el macho, era un element imprescindible i que més d'una vegada, doncs, hi ha múltiples anècdotes, no? Però de la millor el pagès es faria, no? Tenia una embòlia, un ictus, i la mula tornava sola cap a casa i en més d'una cosa jo havia salvat la vida, doncs, amb algun pagès, no? Era un element imprescindible, no? I això fa que la festa de Sant Antoni no és festa del pagès, és la festa de l'animal.
Sí.
És el patró dels animals que acompanyaven el pagès en les seves feines diàries. Uh-huh. I, bueno, i això que deia, la nostàlgia i el romanticisme fa que continuem intentant mantenir aquestes tradicions, no? Perquè sobretot la canalla, els xiquets, els menuts de casa, doncs vegin tradicions que no fa pas tants anys.
I tant.
Fa 50 anys només que s'han deixat de fer.
Eh? I tant. Raül Fonquer és president del Gremi de Pagesos de Sant Llorenç i Sant Isidre, uns romàntics que aquest cap de setmana a Tarragona han organitzat aquest tradicional Tres Tombs i una festa gran amb l'ofici de Sant Isidre després de 2 anys d'aturada. Raül, moltes gràcies i bona tasca en tot.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Una abraçada.
I bon dia.
Bona vesprada. Vinga, una mica de publicitat i Pachamama.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel t'ofereix cada dia 2 finestres informatives de 15 minuts per conèixer millor l'actualitat social i religiosa. És l'espai sense distància per apropar-te a les notícies més importants del moment amb els seus protagonistes. T'esperem de dilluns a divendres a 3:15 i a 6:45 de la tarda a Ràdio Estel.
Sense distància, amb Ignasi Miranda.
En un moment tan difícil com és la pèrdua d'un ésser estimat, a Coral Memorial posem a la seva disposició els nostres columbaris ubicats dins de les parròquies de Catalunya. Li oferim 3 mesos de custòdia de l'urna de manera gratuïta. Coral Memorial, columbaris en parròquies. Informi-se'n al 900-535-811 i consulti totes les ubicacions a coralmemorial.com. Rafa Sanahuja.
Però la veritat és que és Jenner, perquè el meu pare era anglès. El que passa és que no pots anar per la vida aquí. Com et dius? No, em dic Miguel Ángel Jenner.
Camins.
Ràdio Estel.
És una cançó que s'enganxa bé.
Hola,
no?
Mi bebé.
Molt bé.
Hola, mi bebé.
Molt bé, molt bé. Llamame, a veure si la trobem, llamame. Paula.
Expliquem històries. Pachamama.
Estic molt ben acompanyat aquí a l'estudi, quan estem justament a 9:15 de la vesprada, i molt content de saludar a Maria Marcet. Bona vesprada.
Bona vesprada, per fi.
Per fi, per fi. El retorno del Jedi avui.
Sí.
Bueno, encantat de saludar-te. Escolta, Maria, anem per feina, que avui tenim 10 minuts per endavant, i a veure si es traiem bon profit per parlar de com sempre, amb Maria, tractem temes de situació, de cura de la terra, d'ecologia, de tenir una mirada general, global, sobre tot el que està passant al món i que afecta directament a la salut del nostre planeta. I avui volem mirar molt prop d'aquí, perquè ha passat una cosa que de la que Maria ha participat. Van ser unes 2.000 persones, segons la policia local de Puigcerdà, que van manifestar aquest diumenge en aquesta ciutat del Pirineu per demanar al govern que desisteixi de presentar una candidatura als Jocs Olímpics d'hivern del 2030, un projecte que consideren un despropòsit en plena crisi climàtica. La convocatòria, impulsada per la plataforma Stop Jocs Olímpics, amb el lema Per un Pirineu viu, va comptar amb la participació de representants de la CUP, els comuns, identitats com l'Assemblea Nacional Catalana i Unió de Pagesos, justament Unió de Pagesos, uns romàntics. La marxa, que ha anat des del Palau Firal fins al centre de Puigcerdà, doncs va estar molt pacífica, Maria, sense incidents,
sí.
I els participants van... imagino que tu vas entrar algun d'aquests càntics, no? Com 30 dies de festa, 30 anys de misèria.
Exacte.
I han mostrat cartells amb lemes com la terra per sembrar, la muntanya per respectar i els jocs a cagar, directament, no ens tallem aquí a l'hora de reflectir el que va passar. Per tant, Maria, allà vas estar present, com es va viure l'ambient? Què ens pots explicar d'aquesta iniciativa?
Doncs mira, va ser una manifestació, la veritat, que molt, bueno, molt agradable ser-hi.
Ah, agradable.
Molt agradable perquè, ara us ho explicaré, jo al final vaig anar fent una mica
De reportera.
De reportera, / sociòloga, no sé què vaig fer exactament, però hi vaig anar preguntant a la gent d'on venia.
I
vaig recollir alguns noms tant de pobles com de ciutats d'on venia la gent, doncs per saber quins estàvem trobant allà.
2.000 persones, a més, arribades de diferents punts de Catalunya.
Sí, segons la policia local de Puigcerdà van ser 2.000-2.500, segons els organitzadors 5.000, però sempre les xifres varien una miqueta.
Hem de treure la mitjana, perquè més o menys quedarà per ahir. Sí, sí.
Exactament. Però va ser una manifestació que jo, bueno, la valoro molt positivament i crec que els organitzadors, les organitzadores també, perquè vam ser molta gent i el més important és que vam ser gent de diferents punts de Catalunya.
I tant.
Et dic, jo vaig anar preguntant a les persones que hi havia d'allà d'on venien i mira, alguna persona em deia que venia d'un petit poble de Lleida que es diu Oliana, de Montferrer, La Massana, Ansovell, Argentona, Guardiola de Berguedà, Olot, Sabadell, Mataró, Badalona i més, no? Es van organitzar alguns autocars i busos des de poblacions concretes. Jo vaig agafar un des d'aquí, des de Barcelona, que sortia de Sants, que va omplir.
Anava completet,
Sí, sí, de fet, van faltar places per algunes persones que, si volien afegir, van haver de venir.
Bon ambient a l'autobús, això és important.
La veritat que sí.
Cançons?
Molt bon ambient. Mira, això no, em va faltar una miqueta d'esperit de...
Tenies que haver iniciat tu, Maria, tenies que haver iniciat tu.
Però jo vaig iniciar, davant darrere de la pancarta, jo vaig iniciar algun càntic.
Ah, molt bé, molt bé, no esperava menys.
Home, clar que sí. Doncs bueno, jo venia a parlar una miqueta d'aquest conflicte, una mica iniciant-lo, perquè penso que és un tema del que potser parlarem més endavant. Mm. En principi, aquesta manifestació té, diguéssim, 5 dies abans que s'acabi el termini imposat pel Comitè Olímpic Espanyol, el COE, perquè la Generalitat i el Govern d'Aragó arribin a un acord.
5 dies, vols dir? Què vol dir exactament 5 dies?
És a dir, que el dia 20 de maig, aquest divendres, és el dia fixat pel president del Comitè Olímpic Espanyol, perquè hi hagi un acord respecte a la candidatura dels Jocs Olímpics d'hivern. És a dir,
Es decideix si es presenta o no es presenta o exactament què?
Si es presenta, sí. Jo volia, bueno, havia portat alguns temes d'interès sobre la qüestió, més enllà de les dades sobre la insostenibilitat, diguéssim, de la celebració d'aquests Jocs Olímpics al Pirineu, que al final és el posicionament de les persones que s'estaven manifestant, no?
Correcte.
Perquè la plataforma és Stop Jocs Olímpics.
Vale, i quines dades ens pots aportar?
Bueno,
Maria?
En primer lloc, una anècdota, perquè...
M'encanta.
Sí, perquè el que s'estava dient és que aquesta proposta de candidatura dels Jocs Olímpics al Pirineu català i aragonès va néixer el 2010, però la realitat és que ja va néixer als anys 70, quan un tal Joan Antoni Samaranch, vicepresident de l'organisme olímpic del COI... A mi també. Havia nascut.
Vale.
Va encarregar un informe que recollís les possibilitats reals de fer uns jocs a la Cerdanya. És a dir, que és una proposta que té cua.
Ve d'antic, sí, la cosa.
Sí, sí. I després, una altra qüestió interessant, i és que en qualsevol conflicte ambiental hem d'analitzar els actors que hi entren... Bueno, qualsevol conflicte,
En aquest cas entraran molts actors, perquè realment organitzar uns Jocs Olímpics implica moltes accions.
Sí. Exactament, i quan comencem a buscar doncs, qui està a favor, qui està en contra, hi entren molts actors en joc, des d'alguns jugadors professionals d'esquí o d'altres esports de neu que bueno, estan a favor de que se celebrin els jocs, fins a tota aquesta gent de plataformes civils, de la societat civil, que s'oposen a la candidatura al Pirineu català, i més enllà també s'oposen a un model, no? Que és el que ens explicarà el portaveu de la plataforma, que he portat un àudio perquè el vaig poder entrevistar.
Tenim
I ell ens explica una mica doncs, quin és el seu posicionament.
El podem escoltar.
I avui estem aquí amb aquesta manifestació que hem convocat des de la plataforma, que volem que sigui una demostració de força de la gent del Pirineu per reivindicar primer que es retiri la candidatura olímpica i exigir un canvi de rumb amb les polítiques públiques del Pirineu, amb que volem que es diversifiqui l'economia. No podem viure d'un monocultiu turístic que el que fa és donar-nos unes feines precàries, unes feines de baixa retribució i unes feines temporals. I nosaltres exigim una diversificació de l'economia. Pensem que cal potenciar una agricultura i una ramaderia, cal potenciar una petita indústria per tal de donar una feina estable i de qualitat i també de cara a que entenem que l'agricultura i la ramaderia tenen un paper clau per preparar el nostre territori de cara a l'emergència climàtica. I nosaltres entenem que no podem continuar visquent de fer neu amb canons de neu artificial.
Aquest és el posicionament del portaveu i de la plataforma Stop Jocs Olímpics. Aquest era el Bernat Lavaquiol, que ha aparegut a la premsa últimament en numeroses ocasions, no? Al final representant aquest posicionament. També vaig poder preguntar a l'Anna Carol, que és, forma part d'un grup, que és el grup de Natura, el grup de defensa de la natura del Berguedà, i em va semblar curiós entrevistar-la perquè al final és aquesta representació de les diferents lluites del territori que s'han unit contra aquesta proposta,
vale.
I m'agradaria que també l'escoltéssim.
Endavant.
Que és la primera vegada, una mica, o la primera vegada així que almenys recordem les persones més joves, no?, que el Pirineu s'uneix des de la vall de Pallars fins a Berguedà, fins a Cerdanya, no?, per reclamar doncs, que s'escolti les persones que habiten, persones joves, però també persones més grans, no?, i és una mica això, no?, vull dir que avui és un dia també de celebració, de dir, òbviament, ens oposem doncs, a aquest model que ens està abocant doncs a la pobresa i a la precarietat, on la sobirania alimentària, per exemple, no se'n parla, no? I és una de les preocupacions que haurien de regir doncs, totes les polítiques que del dia d'avui fins a no sé quants anys doncs, es facin, però es tenen en compte, doncs, es vol prolongar un model que s'ha vist doncs, que té data de caducitat.
Ella és l'Anna Carol, del grup de defensa de la natura del Berguedà, i al final ens presentava aquest posicionament en contra dels Jocs Olímpics. I bé, és un posicionament que té moltes dades que el justifiquen al darrere i que són presentades per la Directa, aquest mitjà informatiu, que ha fet un especial, com també ho va fer pel tema de l'aeroport,
sí.
Ha fet un especial sobre la qüestió dels Jocs Olímpics del Pirineu. I diuen algunes coses, doncs, com per exemple que és inviable uns Jocs Olímpics del Pirineu perquè el 2030 és molt possible que tota la neu que hi ha ara no hi sigui, per tant requerirem canons de neu.
És que estem parlant de 8 anys, evidentment.
Exactament. Sí, sí. I ara mateix, segons les dades d'aquest recull de la Directa, entre el 2010 i el 2020, en 10 anys, s'han reduït les glaceres del Pirineu en un 23,3%.
Déu-n'hi-do.
És moltíssim.
És moltíssim.
En 10 anys.
Molt espectacular, la dada.
Exacte.
Doncs imagina que en 8 anys l'evolució serà també molt impactant, evidentment.
Pot ser molt impactant.
Per tant, estarem parlant d'una neu artificial, a part de tot l'impacte d'infraestructura. I, a mi m'ha cridat molt l'atenció el concepte de treball precari, no? És a dir, és aquest punt de dir... Bueno, ho estem veient ara mateix, tenim el Mundial de Qatar, és una altra dimensió, evidentment. És el Mundial de Qatar a final d'any i estem veient com s'està treballant allà, la precarietat,
les morts...
En aquest cas és molt bèstia, no?
Sí.
Esperem que aquí no, si arriba el moment, no passin aquestes coses. Sí. Però és això, no? És realment, a costa de tot, a costa de publicitat, a costa d'un esdeveniment que no sé si té massa sentit, doncs sacrificar molt, no?
Sí, i al final és també d'un model una mica sec i que a vegades mira més per la part econòmica i no per la part ambiental, no? I es pot veure en aquest cercle d'economia que al final es reuneix per mirar els beneficis de portar 2.200 esportistes, però no els greuges de... ambientals.
Doncs aquí queden les nostres reflexions, com sempre, de la mà de Maria Marcet, que és un plaer rebre't i tornar a veure't. Ens ajuden també a reflexionar a nosaltres. I ara, res, uns quants anuncis per poder cobrar a fin de mes. I arriba l'Ignasi, Real Ignasi i la veu de Càritas.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Josep Carreras, Sayo Hernández, Serena Sáenz, Montserrat Martí i Ruth Lorenzo cantaran a benefici de la Fundació Montserrat Caballé el proper 18 de maig a 8:45 del vespre a l'Auditori de Barcelona. Entrades a l'Auditori i a fundaciomontserratcaballé.org. Camins.
Su canción, no sé si la recordeu, si todo el mundo
canta,
no sé,
sí. Taca.
Exacte. Doncs cantava l'última, llavors votava l'última també. I anava guanyant a Espanya, però per poc, sobre Israel. A més, va ser a Jerusalem.
La bona vesprada a Ràdio Estel. La veu de Càritas.
Doncs és el moment en què posem el focus a la tasca social tan i tan important, social, solidària, d'ajuda arreu de Catalunya, acció que porten endavant de manera, com sempre diem, meravellosa, els amics de les Càritas Diocesanes de Catalunya, evidentment. Els hi donarem veu durant els propers minuts. Ignasi Miranda, bona vesprada.
Bona vesprada, Rafa, que content pel teu retorn. Bé, ja has dit moltes coses durant camins,
sí,
avui, però...
Sí, ja he dit moltes coses, però ara t'ho dic mirant-te als ulls, Ignasi.
Més
moltes
bonic.
Gràcies perquè heu cuidat la criatura, aquesta petita bogeria que ens varen inventar a instàncies de TH, evidentment. L'heu cuidat de manera meravellosa, tant tu com la Paula, com en Ferran, com el Pau ara. Per tant, agraïdíssim, i bé, i és allò, puc marxar, puc morir, si voleu, i la cosa continuarà. La Paula diu, no, home, no cal que moris. Bueno, tens raó, Paula, tens raó. Total, que bona vesprada, Ignasi.
I tant, bona vesprada una
Vinga,
altra vegada i ens hi posem.
Ens hi posem amb les notícies de Càritas. Comencem amb una dada preocupant, i és que les dones tenen menys possibilitats d'accedir a una feina remunerada, segons les Nacions Unides. Per cada 10 homes que treballen, només 6 dones estan ocupades.
Davant de la desigualtat i la marginació que encara pateixen moltes dones, Càritas s'ha unit a la campanya per la igualtat Som Comerç Just. Amb motiu de la celebració del Dia Mundial del Comerç Just, que se celebrava dissabte, com cada 14 de maig.
Sí.
La iniciativa promoguda per la Coordinadora Estatal de Comerç Just, a la qual l'entitat catòlica Càritas pertany, reivindica aquest any la importància d'avançar en la igualtat de gènere, ja que avui, legalment, en 18 països, els homes poden impedir que les dones treballin, que
doncs
les seves esposes, concretament.
Ja veus tu, des d'aquí també ens unim a aquesta reivindicació que ens sembla molt important. D'altra banda, la bretxa salarial és una de les realitats que encara persisteixen globalment.
Efectivament, una altra d'aquestes realitats. Les Nacions Unides constaten que les dones guanyen un 23% menys que els homes. A més, la previsió del Fòrum Econòmic Mundial és que si no hi ha compromisos i accions decidides, es trigarà 217 anys a aconseguir la igualtat salarial.
217 anys, Paula, més o menys, trigaràs a... Tu vés-te preparant. I dijous 12 de maig, a Atenes, Càritas Europa va concloure la seva conferència regional anual, el principal òrgan de presa de decisions de la xarxa europea, amb una crida a estar units per la pau.
Durant la trobada, un total de 124 delegats de 39 països van triar la nova junta executiva i van confirmar Michael Landau com a president de la xarxa europea per a un segon mandat.
Uh-huh.
La conferència regional, organitzada per Càritas Grècia, Càritas Atenes concretament, va abordar els desafiaments humanitaris que planteja l'actual conflicte a Ucraïna. Durant aquesta trobada va tenir lloc també una jornada de solidaritat i de suport, així com un moment de pregària per la pau.
A més, us podem explicar que durant les sessions temàtiques els delegats van participar en discussions sobre quines han de ser les prioritats de treball en el futur proper i quines van ser les recomanacions que varen sortir, Ignasi.
Doncs mira, tres sobretot. En primer lloc, establir comitès assessors a nivell nacional que involucrin les persones a les quals se serveix,
uh-huh,
i establir altres mesures per fomentar-ne l'empoderament. En segon lloc, enfortir Càritas en la missió de l'Església i construir sobre la base de la participació de base, valgui la redundància.
Uh-huh.
I com a tercera recomanació, habilitar estructures per facilitar i millorar la participació de joves i dones dins de Càritas a tots els nivells, incloent-hi el del govern. Aquestes recomanacions guiaran les reflexions de la xarxa europea en l'intent d'implementar el marc estratègic 2021-2028 i respondre als reptes actuals.
I seguim amb més actualitat. Més de 500 persones van assistir dijous 12 de maig, el dijous passat, evidentment, al Seminari Conciliar de Barcelona per participar en la segona edició de la Fira No Matur, organitzada per Càritas Diocesana de Barcelona.
Després de 2 anys de pandèmia i de restriccions, la Fira es va tornar a organitzar per segona vegada des de l'any 2019 i va ser un punt de trobada d'empreses i persones acompanyades pel programa Feina amb Cor de Càritas Diocesana de Barcelona. La segona Fira d'Ocupació va posar a l'abast de les persones ateses l'oportunitat de donar-se a conèixer a les empreses i alhora que les mateixes empreses tinguessin oportunitat de conèixer-les i contractar-les. Càritas també va voler recordar que a l'Arxidiòcesi de Barcelona encara hi ha 97.000 llars que tenen tots els seus membres actius a l'atur i que 167.000 es troben en inestabilitat laboral greu, alhora que 77.000 llars no disposen de cap ingrés periòdic, segons el darrer informe FOESA.
Un informe demolidor, per cert. Sí. I la setmana passada va tenir lloc l'acte de benedicció dels nous locals de Càritas parroquial a Sant Jaume d'Enveja.
Després de molt de temps treballant per aconseguir disposar d'uns locals on es pugui atendre de manera adient totes les persones beneficiàries de Càritas, aquests dies passats els membres de l'equip d'aquesta Càritas parroquial a la Sant Jaume d'Enveja, acompanyats d'un bon nombre de voluntaris, van inaugurar les seves noves instal·lacions.
I finalment us expliquem que l'Ecosol, l'empresa d'inserció laboral de Càritas Diocesana de Girona, ha iniciat el projecte Mejora, amb el que ha aconseguit crear 2 llocs de feina al taller de muntatge de bicicletes de Vila Blareix i consolidar els 8 llocs de treball que ja hi havia durant el 2021.
2 llocs de feina, efectivament, en aquesta localitat del Gironès, molt a prop de Girona. El projecte forma part de la convocatòria Ocupació en Igualtat d'Oportunitats, que té per objectiu millorar l'ocupabilitat de les persones en situació o en risc d'exclusió social. En aquest context, el programa para especial atenció en els itineraris amb mecànica per al muntatge i la reparació de bicicletes amb assistència elèctrica, com és el cas del taller d'Ecosol.
Mira, un tema que t'interessaria, perquè sí, de vegades vas agafant bicicletes
sí,
per la vida.
Sovint. Sí,
i està bé tenir-lo. Escolta, Ignasi, ja sé que t'has acostumat molt a aquest horari, però no, ja sé que tindràs ganes de marxar també, però no marxis, perquè fins aquí hem arribat a les notícies i de seguida farem l'entrevista. Et sembla bé?
Això mateix, molt bé, i tant que sí.
Doncs vinga, canviem la sintonia, Paula, si vols. Quin canvi de sintonia més ben fet, Paula. Molt bé. Càritas té des de fa molts anys una estructura estable a Puigcerdà, on el centre actual ofereix diversos serveis. Aquest 2022 és especialment significatiu el seu programa laboral amb diversos cursos de formació professional per treballar competències i incentivar la inserció en el món del treball. Què inclou aquesta oferta, Ignasi?
Doncs mira, Rafa, per exemple, un curs de manipulació d'aliments de 20 hores durant la primera meitat de l'any. Aquest curs té molta demanda, any rere any, ja que està encarat a l'hostaleria i la restauració, que generen molta oferta laboral a la comarca de la Cerdanya,
oh,
sobretot a Puigcerdà.
Mare de Déu.
D'altra banda, de cara a la segona part de l'any, Càritas Puigcerdà ofereix una nova edició del curs d'atenció a gent gran amb 40 hores. Aquesta formació és igualment molt demanada, ja que la gent que treballa en aquest sector necessita sovint formació, precisament. Aquest curs intenta donar una visió més àmplia per aportar el màxim de benestar possible a la persona dependent. Aquestes formacions estan subvencionades pel Programa Operatiu d'Inclusió Social i Economia Social 2022.
Doncs avui volem conèixer la feina de Càritas Puigcerdà gràcies al testimoni d'una de les seves voluntàries. Ella és Maria Creu Giralt i ja la podem saludar. Maria, bona vesprada.
Hola, bona tarda.
Què tal?
Benvinguda.
Escolta, a veure, per començar, una primera pregunta així molt general. Quina activitat realitzes i quins serveis dones al centre de Càritas Puigcerdà, Maria?
La veritat és que jo a Càritas fa molt poc de temps que estic com a voluntària, pràcticament fa un parell de mesos, i vaig començar amb la tenda de roba, però clar, a la tenda de roba ja hi havia unes persones voluntàries que realment ho fan perfectament bé, i bueno, jo vaig pensar que podria fer alguna altra tasca que pogués, no sé, que pogués, ja degut a la meva experiència laboral, pogués ajudar més a podries ajudar més allà a l'oficina de Càritas. I aleshores vaig parlar amb les noies que estan allà a Puigcerdà i ara la feina que realment jo faig són tasques totalment administratives.
Molt bé, però molt importants també.
sí.
I jo penso que sí, que és molt important aquest estat, perquè si ajudant una mica a les noies que estan allà, elles se poden dedicar també a ajudar més a la gent, a atendre més a la gent que és necessitada que va allà a demanar.
Sobretot els que busquen feina, que...
Fa les seves feines.
Sí. Com vas arribar, Maria Creu, al projecte i com vas conèixer el centre de Càritas Puigcerdà?
Mira, bueno, jo per la meva feina vaig conèixer el mossèn. Bueno, coneixia el mossèn. I clar, quan me vaig jubilar vaig pensar que tenia que fer alguna activitat, que tenia que fer alguna cosa. I pues, les coses aquestes de col·laborar amb entitats socials, això pues, sempre m'ha agradat molt. I aleshores pues, vaig anar a parlar amb el mossèn, li vaig dir que si necessitaven voluntaris, i bueno, el mossèn va estar pues, realment content i bueno, me va presentar, bueno, va dir que anés a l'oficina de Puigcerdà, que em presentessi, i al principi que jo vaig allà a la botiga, però les persones que ho fan realment ho fan molt bé, vull dir, no feia falta més gent, però bueno, li feia falta gent que les donés un cop de mà a les feines administratives, a totes les tasques que tenien. I bueno, doncs allà estic des de fa pràcticament un parell de mesos. Vaig doncs, dos o tres dies a la setmana, dos o tres hores, i estem posant al dia moltes coses que elles, clar, hi ha poc personal, no podien fer-ho.
Clar que sí, a més...
Realment estic molt bé, perquè les noies que estan aquí al centre de Puigcerdà són estupendes totes dues, i ens entenem molt bé. I ara estic fent aquestes tasques administratives.
Fantàstiques, són tasques...
Espero que passar també a fer pues, altres coses, no? Ja que jo estic jubilada amb el ram de recursos humans, pues, puc aportar la meva experiència per poder fer altres coses.
Clar que sí, tot és important, Maria Creu, tot és important. I abans de participar d'aquest projecte, quina era la teva situació? Què feies abans?
Mira, jo durant 40 anys he estat treballant, he fet recursos humans amb una gestoria. Bueno, la gestoria també era meva. I quan va arribar la Covid, pues, tenia jo els 65 anys, ja em vaig jubilar. Allò que dius, continuaràs una mica més treballant, però la Covid me va jubilar així de cop.
Ja veus.
O sigui que després d'ara pues, estava realment jubilada al 100%. Per tant, me dedicava només pues, a la família.
Molt bé.
I vaig decidir pues, que tenia que fer alguna cosa més.
Molt bé, doncs va ser a partir d'una situació...
Aquests temes...
De jubilada i dedicant-te a la família. Avui parlem amb la voluntària de Càritas Puigcerdà, Maria Creu Giral. Com compagines actualment el teu servei de voluntària a Càritas Puigcerdà amb la resta de l'activitat diària, encara que no sigui laboral?
Bueno, ja t'he dit, jo estic jubilada... No tinc cap problema, no tinc cap problema. Jo puc anar totes les hores que em necessiten i per l'activitat que vulgui.
Fantàstic.
Perquè jo estic a disposició pràcticament. Clar, jo visc com el meu marit, la meva família no, gràcies a Déu, no me necessiten. No sóc la típica àvia que té que anar a buscar els nens al col·legi, o els nets i tot això. Jo els vaig a veure quan realment m'ho demanen o quan jo tinc necessitat de veure'ls o quan m'ho demanen perquè viuen en una altra població, no estan aquí. Per tant, tinc moltes hores llibres i puc dedicar-les perfectament.
Molt bé. I què millor que dedicar-les a ajudar els demés amb les tasques que et proposen des de Càritas. Em sembla fantàstic, Maria Creu.
Totalment. Jo per mi, quan me llevo... Bueno, jo parlo una mica així perquè soc de la Franja.
Home, i tant. Encantats.
El català, tinc aquesta remalada de la Franja.
Molt bé,
som molt
bé.
Fans dels accents, aquí. Els accents ens encanten.
I no és gaire diferent, tampoc, el de la Cerdanya Occidental o les comarques aquí, del
Ignasi,
Pirineu.
És que tu files molt prim, Ignasi.
Filem prim.
Aquí a la Cerdanya, però encara me queda, clar, com que continuo anant a la Franja, encara em queda algun...
Una part de l'accent d'allà, i tant.
Clar.
Però, bueno, ja també m'agrada, eh?
Molt bé,
molt bé. Que deia, clar, el temps, jo quan me llevo pel matí, el meu marit me diu, què farem aquest matí, què faràs? I jo li dic, vaig a Càritas.
Home.
I la veritat és que me dona una satisfacció, una alegria dir vaig a Càritas, perquè me sento útil. Entens?
Molt bé, molt bé.
I m'agrada, és dir, a mi m'agrada ajudar-les, però també me dono com te diria jo, me dona com una felicitat, saps? pugui anar també a Càritas.
La felicitat d'entregar-se als demés, Maria Creu, és que és, està clar.
Això sí, és fantàstic, Rafa, perquè és com la santedat de la porta del costat. Aquest. No cal fer grans coses per fer el bé.
No, senyor, ja ho deia el papa. Ja ho deia.
Exacte,
el papa.
La...
Entre putxeros,
efectivament.
Escolta, Maria Creu, què destacaries especialment del projecte en el que estàs participant?
Personalment, sí? Molt, no?
Clar que sí, dona. Què destacaries especialment d'aquest projecte que, en el que participes? Què és que allò que a tu et crida més l'atenció?
Bueno, és que, claro, jo de projecte, ara, en aquests moments, lo que estic fent és la part administrativa.
Per tant, el coneixes, però, diguéssim, et dediques més a altres coses que no són directament l'ajuda del projecte, oi? L'ajuda operativa.
Sí, jo ara em dedico pràcticament el 100% a la part administrativa, ¿vale?
Molt bé.
Després, bueno, espero ja canviar i dedicar-me una mica més pues a lo que realment m'agrada, no?
Sí, sí, el contacte amb la gent que demana ajuda, escoltar, no?, també. Animaries altres persones, per anar acabant ja, Maria Creu, a participar-hi?
Ignasi, clar que sí, escolta-la.
Quina pregunta, eh?
Sí, sí, quina pregunta, perquè te diu, jo, a mi m'omple molt, em sento feliç de col·laborar en Càritas, i el que vull inclús és fer moltes més coses.
Molt clar bé. Que sí. Quina meravella, Maria. Quin testimoni ens has donat, eh? De veritat que tens una rauja i una alegria. És l'alegria de donar-se als demés, Ignasi, eh?
Sí,
I punt.
No hi ha dubte.
I no hi ha més.
Passa que jo penso que quan tu dones alguna cosa, sí, a canvi encara reus molt més.
I tant. Saps? Totalment.
Ho dones sense esperar res a canvi, però en canvi reps molt.
Exactament, aquest és el punt. Doncs Maria Creu Giralt és voluntària de Càritas Puigcerdà i avui ens ha acompanyat per donar-nos la seva experiència tan plena i tan alegre. Enhorabona, Maria Creu, i que vagi molt bé. Moltes gràcies.
Vale, gràcies a vosaltres.
Una abraçada.
Vinga, a seguir amb aquesta rauja. I gràcies, Ignasi, com sempre, per ajudar-nos a donar veu a aquesta tasca tan important, la que porten endavant els amics de les Càritas Diocesanes de Catalunya.
Gràcies a tu, Rafa, i fins la propera. I ànim, demà
ànims,
el segon
ànims, camins. Endavant, Radio Estel, endavant, Radio Estel. I fins aquí aquesta nova edició de La Veu de Càritas. La propera serà ben aviat. Tornarem, serà d'aquí 7 dies.
María José.
María José Mendoza, bona vesprada.
Bona vesprada en directe.
Ois, que bé, Maria José, quina alegria retrobar-te aquí a les que ja ens hem retrobat abans.
Sí, home, i
tant. I m'heu fet una cosa molt maca, els globus allà i el cartell i un aplaudiment a la redacció que m'ha emocionat. I Esther Bey, que també la nostra recepcionista ha participat d'aquestes iniciatives. Podeu veure-les a les nostres xarxes socials, el bon ambient que respira Radio Estel i l'alegria.
Camins Estel, seguim-nos.
I l'alboroto. Vinga, tornem a la rutina, Maria José. La nostra pregunta tuitera d'avui, @CaminsEstel.
La pregunta era, què és el que no has trobat a faltar durant la pandèmia?
A veure, què ha dit la parròquia?
Amb el 5%, certes cares. Amb el 16%, el frenesí de la vida.
Ah, molt bé.
L'altre 16%, saludar amb dos petons.
Sí.
I la guanyadora, amb el 63%, els turistes.
Els turistes, eh? La gent, els turistes, com que no.
Com
tu
que no.
Tu què has trobat més a faltar, Maria José? O què no has trobat a faltar? La cara de la gent.
Sí, també.
Moltes gràcies, Maria José.
A tu sempre.
I a punt d'arribar a les 9 de la nit, capítol 5 de Camins, el retorno del Jedi, amb arrencada de setmana, amb un Pau amb més art que Pau Clarís i més alçada moral que Pau Gasol, Pau Massip a la producció. Ferran, si la raga tracta malament, tu truca'ns, que tenim amics que són molt discrets. La meva viuda radiofònica, Maria José Mendoza, a les regnes de les xarxes socials, Ignasi Miranda, cap d'informació religiosa, i la que continua sent la clau de tot plegat. Que bé, aquesta part de la cançó m'agrada molt quan la puges, Paula. Paula Moreno a les vies de so i al muntatge musical. A la sala de màquines de la informació, Carla i Pere, Pere i Carla, que us faran ara mateix un butlletí informatiu, no us queixareu. Pel qui ens escolteu i ens acompanyeu en la repetició de les 6 del matí, una salutació especial. Ojut! Si veieu una pancreatitis passar, fugiu, que no és gens agradable. I pels que ens escolteu en directe, gràcies per escoltar-nos en l'inici de setmana. Nosaltres marxem i demà ens espera un nou capítol. Què farem, Maria José?
Farem camins. Seguiu-nos!
Molt bé! Ai, quin gust fer ràdio. Cuideu-vos!
Quan acaba el dia, comencen els camins.